El Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca ens torna a acompanyar aquest divendres per presentar-nos la cartellera cinematogràfica, les estrenes d'aquest cap de setmana. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Venim de Setmana Santa i justament Cineclub Vilafranca va tornar a llançar la fórmula del cicle curt amb regal, en aquest cas era una garlanda, de pel·lis d'aquestes de passió de Setmana Santa. Què tal, com va anar?
Bé. La veritat és que hi va haver un bon ambient, sobretot en el cas de La vida de Brian, que va ser una pel·lícula que va atreure molta gent. A més, tothom al final celebrant aquest Always look on the bright side of life. Vull dir que realment va anar molt bé.
Els Monty Python sempre ho peten, no?
Sí. A més, una pel·lícula que és un clàssic, vull dir, molt, molt coneguda. Jesucristo Superstar també va anar prou bé. Vull dir que, en general, bon ambient aquesta darrera Setmana Santa a les sales d'Asi.
I per part vostra, amb ganes de tornar a fer servir la fórmula quan s'escaigui.
Sí, tant i tant. Vull dir, aquí estem per continuar recuperant tots els clàssics de la història del cinema i per descobrir pel·lícules que ja són clàssics, com va ser, per exemple, el cas de les del David Lynch, a gent que encara no les conegui del tot.
I quan a la cartellera, amb quina comencem?
El Contable 2.
Me pasé años buscándote. No me echas de menos por mí o por lo tuyo.
Soy como soy.
Bienvenidos al Festival del Amor de Boris.
Hola.
Adoro a los contables.
Qué coincidencia.
Me encanta ir de camping.
A mí también.
Me ha parecido ver una Airstream en una de tus fotos.
Sí, es mi casa. Vivo ahí.
¿Permanentemente?
Bueno, mientras viva. Al final este cuerpo será un cadáver.
¿Cómo que has aplicado ingeniería inversa a nuestro algoritmo?
He asignado valores numéricos a vuestras preguntas incrustando los tokens dentro de una matriz y he generado un modelo predictivo para las respuestas que yo he facilitado.
Hola, guapetón. ¿Podemos hablar ya de negocios?
Adelante.
¿Le gustan los puzzles, señor Wolf? Han asesinado a Ray King. Necesito su ayuda para acabar lo que él empezó. ¿Cuál es la conexión?
Su cerebro, el de la mayoría, busca un patrón que le resulte familiar. Mi cerebro no funciona así.
Braxton, soy yo.
Tu hermano.
¿Puedes estar en California en menos de 24 horas?
No podías llamar porque sí. ¿Qué tal? Feliz Navidad, felicidades.
Pero si tu cumpleaños es el 11 de noviembre.
Es increíble.
¿Tu hermano está al tanto del caso?
¿Cuánto tiempo?
Braxton, gracias por venir. Me alegro de que estés aquí.
¿Te ha dicho que me digas eso?
Sí. ¿Eres feliz, Braxton?
¿Por qué no iba a serlo?
Eres un nómada, no tienes a nadie.
Hago lo que me da la gana. Viajo donde quiero. Claro que soy feliz. Vamos a emborracharnos.
Haig de confessar que no recordava la primera, El Contable. No sé si hi ha molts anys entre la primera i la segona.
Molts, perquè la primera és del 2016.
Home,
i aquesta segona part arriba gairebé una dècada després, llavors. Sense que ningú s'ho esperés, tampoc, però la primera pel·lícula doncs, va recaptar el que necessitava en taquilla i, a més, que ho he buscat, va ser la pel·lícula més llogada amb serveis de vídeo sota demanda el 2017. Per tant, vull dir, no s'esperava ben bé aquesta seqüela, però bueno, és el que comentàvem també amb el cas de Mater fa un parell de setmanes, que ara tothom vol copiar una mica la fórmula John Wick i tenir la seva pròpia franquícia, doncs en aquest cas és una mica el mateix. Doncs bueno, El Contable era aquell thriller d'acció amb Ben Affleck que anava d'un comptable autista que, bueno, que sota la tapadora d'una petita gestoria en un poble doncs es dedicava a fer de comptable per algunes de les organitzacions criminals més perilloses del món. I bé, i en aquest cas, doncs, Ben Affleck repeteix el seu paper, repeteixen director, guionista i els protagonistes, és a dir, repeteix Ben Affleck, repeteix John Bernthal com el seu germà.
El Braxton, no?
Sí. Repeteix J.K. Simmons i repeteix l'actriu Cynthia Day Robinson. I bé, i en aquest cas, bueno, doncs, el protagonista, Christian Wolff, doncs, té talent per resoldre problemes complexos i, bueno, quan assassinen amb un vell conegut seu, doncs, bueno, es veu obligat a resoldre el cas i demana ajuda, doncs, amb aquest germà, el Braxton, de qui està distanciat d'alguna manera, però, bueno, però li demana ajuda perquè l'ajudi a resoldre el cas. Llavors, bueno, es destaca que justament és una pel·lícula que millora amb tota la primera. O sigui, es veu que això repeteixen director i guionista, però és més entretinguda, és més divertida, fins i tot, que es veu que fins i tot té una escena de Ben Affleck ballant country que és memorable.
Ah, sí, surt en el tràiler. Sí.
I, bueno, i es veu que millora molt substancialment a la primera, perquè la primera va tenir unes crítiques una mica més fredes, potser, tot i que no la van deixar del tot malament, va tenir una rebuda acceptable, però aquesta ha tingut una recepció molt majoritàriament molt positiva.
Sí, jo també he llegit un parell de crítiques que coincidien amb que és superior a la primera, que és una pel·lícula entretinguda en general. Si li hem de posar una pega, és la llargada, potser?
Sí, pot ser.
Més de 2 hores.
Sí, bueno, ara qualsevol blockbuster d'acció així més o menys ja
s'estira
cap a una mica més de les 2 hores. Però, bueno, però no és tan... Anem a dir que la durada no és tan desmesurada com una altra de les estrenes que comentarem després. Vull dir...
Doncs agafeu-vos forta la cadira, que passarem por. Quin arriba?
Until Dawn.
Por favor, no puedo morir otra vez. ¡Por favor, no! ¡No!
Un poco más arriba hay un sitio atrapado en el tiempo.
Cada vez que morimos, volvemos a aparecer aquí. Pero la noche nunca es igual. Volvemos a aparecer aquí. Pero la noche nunca es igual.
Cada noche nos intenta matar algo distinto.
¡Max! Volvemos a aparecer aquí.
Nos intenta matar algo distinto.
¿Qué es eso?
Si queremos sobrevivir, hay que aguantar hasta el amanecer.
Quiero salir. Volvemos aquí.
Hasta el amanecer.
Por favor, déjame salir.
Debemos aguantar hasta el amanecer.
¡Déjame salir!
Hasta el amanecer. Debemos aguantar hasta el amanecer.
¡Ya vienen!
Ya arriben aquí resistint fins que surti l'alba. Què és Until Dawn?
Doncs era un videojoc, realment, un videojoc del 2015. I bé, més que un joc, era una pel·lícula interactiva, perquè això no és un joc on tu controlis amb els personatges i portis armes amb ells, sinó que és un joc de prendre decisions. I en funció de la decisió que prenguis, els personatges viuen o moren, i l'objectiu, i d'alguna manera tu decideixes qui viu i qui mora. I llavors l'objectiu d'alguna manera és que aguantis fins que es faci de dia, és a dir, d'aquí el nom Until Dawn. Llavors, bueno, com que el joc no pot, o sigui, com que no pots decidir quan estàs veient una pel·lícula com continua la història, doncs clar, aquí què han fet? Doncs tancar els personatges amb un bucle temporal. És a dir, que morin i que revisquin el mateix dia. És a dir, és com un dia de la marmota, però portat cap al gènere slasher, que per qui no el conegui, doncs és aquest gènere d'un assassí perseguint amb un grup de joves amb un ganivet o amb una motosserra o el que sigui
sang,
que pugui...
No, normalment?
Sí, hi ha molta sang i coses que puguin tallar. Llavors, pues, bueno, doncs aquí la decisió és aquesta, tancar els personatges amb un bucle temporal, que, bueno, que no és nou, perquè es comentava que pel·lícules com Feliz Día de tu Muerte també juguen amb l'slasher i els bucles temporals. Però, bueno, però aquí és una mica la proposta que dirigeix David F. Sandberg, que és un director suec que venia del terror, de fet, o sigui, havia dirigit Shazam i Shazam 2, que eren les pel·lícules aquestes de superherois de DC, però era un director que venia del terror, perquè es va donar a conèixer per un curt que es deia Lights Out, que després va adaptar a pel·lícula, que es deia Nunca apagues la luz, i després va dirigir també una de les entregues d'Annabelle, que era la prequela aquesta d'Expediente Warren. Per tant, venia del terror, és un director així experimentat.
Diuen que és la gran pel·lícula de terror d'aquest any?
No sabria dir-te, perquè una que ens vam deixar de comentar i es veu que és la gran pel·lícula de terror d'aquest any és una que es diu Los Pecadores, l'última pel·lícula del director de Black Panther, que és una pel·lícula que està arrasant i està agradant molt. Llavors, aquesta ben bé no sé si és la pel·lícula de terror de l'any, però sí que es veu que és d'aquelles que diuen, bueno, sé que has vingut aquí a menjar crispetes i oblidar-te'n de tot, per tant, jo estic aquí.
Molta química, el repartiment, molta sang, que no falti, escenes explosives i una bona pel·lícula de terror, això sí.
Sí, sí.
La resta ens esperem a que acabi l'any, no?
Sí, sí. De moment, sí.
Què més ens porta a la cartellera?
The End.
Mamá, al principio, ¿alguna vez consideraste invitar a más gente?
¿Y en quién confiar? Teníamos que pensar en ti.
The seconds ticking past so fast. Before you notice them, they're gone.
Ahí hay alguien.
¿Ves por dónde ha entrado?
No. Y estamos bajo 800 metros de roca.
Vivimos aquí.
Deben de ser una familia.
¿Dónde está tu familia?
Murieron.
Así que estás sola. De pequeño la gente venía.
A veces parecían cordiales, pero siempre acababa del mismo modo. Invariablemente intentaban matarnos.
Es que no entiendo por qué está aquí. Parece que tiene un plan.
¿Un plan? No veo que...
Tú no lo ves.
I'll never feel a storm blowing warm and wet. I'll never see the hills dark in silhouette.
Creo que me gusta.
Pero nunca habías conocido a nadie.
Try from blue to black. And I know it can't turn back.
¿Por qué no nos vamos de aquí?
Ya no hay nada fuera.
The End, malgrat aquestes cançonetes optimistes i alegres, és un musical apocalíptic.
Correcte, fosc. Sí. Sí, sí, és una pel·lícula que té lloc després de la fi del món, amb una família adinerada que viuen en un búnquer construït sobre una mina de sal. I bé, hi arriba una noia que trastoca doncs, la relació entre aquesta família adinerada. I bé, i és la primera pel·lícula de... Josh Oppenheimer, un director estatunidenc radicat a Dinamarca, que va, bueno, ha estat dos cops nominat a l'Oscar pels dos documentals que va fer prèviament. Un era The Act of Killing, que era un documental molt recomanable sobre, bueno, sobre com quan es va produir un cop d'estat a Indonèsia als anys el 1965 es van matar milions de persones. I llavors en aquell documental els assassins doncs, expliquen com mataven amb aquelles persones, doncs, però com si estiguessin actuant en una pel·lícula de Hollywood. I després va fer un altre documental que es deia La mirada del silencio, que parlava dels supervivents d'aquest genocidi, que també va estar nominat a l'Oscar, i ara doncs, fa la seva primera pel·lícula de ficció, que és aquesta The End, amb un repartiment de luxe encapçalat per Tilda Swinton, i que, bueno, que aplica una mirada documentalista a aquesta família rica que protagonitza la pel·lícula, però que, bueno, sobretot es diu que... Bueno, abans comentàvem que El comptable 2 era massa llarga. Aquesta és la que tothom coincideix, que és una mica massa llarga per lo que vol explicar.
Digues quant dura, digues.
2 hores i mitja.
2 hores i mitja.
Sí, sí.
Li sobra metratge.
Sí, li sobra metratge, però, tot i així, la gent coincideix en que és un experiment més que curiós, que vull dir que té una proposta gairebé suïcida, és una proposta gairebé suïcida, però que tot i així resulta més que interessant.
Fotogrames diu que és per fans dels musicals estranys i que fa una reflexió brillant sobre la temptació de canviar el passat. El pitjor, diuen, ells sempre fan el millor i el pitjor, exigir-li que sigui accessible a aquesta pel·lícula, la naturalesa de la qual és justament no ser-ho.
Sí,
no és apte
sí,
per tothom, diríem.
No, és un musical poc convencional.
I una altra crítica que he trobat que m'ha fet gràcia, tal com ho plantejava, diu que The End ofega l'espectador en un abisme nihilista. La que està impertèrrita és Tilda Swinton, almenys en els pocs 2 minuts del tràiler. És una dona de gel, continguda, freda.
Sí, sí. Bueno, no, una de les grans actrius del moment, sens dubte.
També tenim pel·li familiar.
Sí, Moon, el meu amic panda.
Per molts anys, per molts anys.
Has
sigut l'últim de la classe. No sé què arreglarem, deixant-lo amb la meva mare per vacances. No li farà fer res.
Li ensenyarà coses.
Del director de la Mia i el Lleó Blanc.
Em penso que et diré munt.
L'inici d'una amistat increïble.
Tu vals per 100 amics.
I d'una aventura extraordinària.
No! Munt! Han desaparegut!
Qui ha desaparegut?
Els nens, la teva mare, han desaparegut!
Ai, quina aventura més fantàstica que estem vivint junts.
Munt, el meu amic panda.
I si t'imito a tu?
Doblada al català, com heu pogut escoltar, aquesta proposta familiar amb un panda, una cria de panda com a protagonista.
Sí, sí, o sigui, és la nova pel·lícula de, com heu sentit també, el director de Mia i el Lleó Blanc, que és una de les pel·lícules que més acostumem a passar pel projecte educatiu de Cineclub. Doncs bé, és un director que l'any passat també va estrenar una que es deia Emma i el Howard Negro, amb la qual cosa té el tòpic aquest de fer pel·lícules familiars entre un animal i un nen.
Segueix la fórmula, no? Li
sí,
deu funcionar.
Sí. Segueix la fórmula i en aquest cas, doncs, bueno, és un nen que viu a la Xina i treu males notes perquè està tot el dia pendent dels videojocs. Aquí, bueno, es fa amic d'un panda perquè se'n va a viure amb la seva àvia, perquè la seva mare l'envia a viure amb la... Bueno, l'àvia es veu que fa una visita a la casa i es preocupa per la unitat familiar i es decideix a endur-se els nens a les muntanyes on viu ella perquè estiguin una mica més en contacte amb la natura, i aquí és on floreix una mica l'amistat entre aquest nen i aquest panda. Llavors, doncs, és la proposta familiar d'aquesta setmana, una pel·lícula amable, familiar i educativa, que convida a la reflexió i que parla, doncs, de la importància de la família, la natura i la cura dels animals.
Una pel·lícula familiar que no trenca motlles, com ens deia el Miquel. El director segueix la mateixa fórmula per tercera vegada, però que ofereix tendresa, reflexió i senzillesa. I tenim encara un parell de propostes més. La penúltima és...
El último suspiro.
Les presento al doctor Agustín Massé.
He leído sus libros. Me hizo gracia el azote de los ancianos.
¿Mis libros le hacen gracia? ¿Siempre les dice la verdad a sus pacientes?
Yo entrego el alma encantada, pero dígame a quién.
¿Por qué iba a entregar usted algo que es suyo a alguien a quien no conoce de nada?
Este no es de aquí, ¿verdad?
No, es filósofo.
Nadie quiere creer realmente en su propia muerte y todos le tenemos pánico.
Siempre hay que decirle la verdad a aquel que la pide.
Está lleno de vida. Hay más risas que lágrimas.
Qué bello oficio. Haces humano algo que puede no serlo.
Esta mañana he invitado a Fabrice Toussaint. Le interesa lo que hacemos.
Prometo ser lo más discreto posible. En 20 años habrá más de 4 millones de personas que merecen una muerte digna.
¿Qué propone usted?
Yo soy un observador. Yo observo e informo.
És l'última pel·lícula de Costa Gavras amb Charlotte Chaplin i Ángela Molina, que diuen que està brillant.
Sí, sí. Sí, sí, Ángela Molina, aquí es veu que continua una mica el seu paper de Paul Bosserán, de Carlos Márquez Marcet, perquè, bueno, en aquesta ocasió estem novament davant d'una pel·lícula que reivindica el dret a morir dignament. I sobretot qui es veu que brilla també és la parella protagonista, Denis Podalides i Kat Merat, que interpreten, doncs, amb un metge i un filòsof que tenen una mena de diàleg filosòfic al llarg de la pel·lícula, perquè la pel·lícula és una pel·lícula sense... Bueno, no és que no tingui un fil conductor, però no té una trama com a tal, sinó que es veu que tot va fluint. És una conversa que va fluint, es van trobant amb diversos pacients, etc. És una pel·lícula que adapta un llibre de dos autors que es deien Régis Debrègue i Claude Haynes, que en aquesta ocasió... els personatges que interpreten justament els dos actors principals a la pel·lícula, doncs, són com la versió fílmica dels autors del llibre. I bé, i això és l'última pel·lícula de Costa Gavras, feta amb 91 anys, i que es veu que és la seva millor pel·lícula dels darrers 20 anys. O sigui, hi havia
increïble,
una...
no?
Sí, hi havia una crítica que deia és que Costa Gavras ha hecho su mejor película desde Arcadia, que és una pel·lícula que va fer el 2005. Però sí, sí, sens dubte es destaca que, bueno, que malgrat l'edat, doncs, Costa Gavra segueix en plena forma.
Segurament serà l'última.
Sí, possiblement, possiblement. Però serà una bona pel·lícula per cloure tants anys de carrera.
Tornem a Fotogrames, el millor, l'honradesa de la proposta d'aquest diàleg obert que ens deia el Miquel, que va fluint. El pitjor, que confonguem la seva aparent senzillesa amb desídia, que no ho és. El último suspiro, de Costa Gavras. I l'última recomanació?
La isla de los faisanes.
Ezagutzen duzu faisanen irlaren historioa.
Carguen!
Urte erdian espanyola dela eta beste erdian frantxesa.
Apunten!
Eta Omarren gorpua justu botere aldaketan azaldu da. Egoera komplikatuz. Señor que estuve la coila cuaren ardura artunai.
¡Fuego!
¿Ser contacto de su aitari?
La Ibaian gertatu zena.
Desordet vehicle, s'il vous plaît.
¿Has de gertatu zen, Ibaian?
Nena, ¿ser tan sabelza?
En Esquera ens arriba el tràiler de La isla de los faisanes.
Sí, sí. Aquesta, bueno, no s'ha doblat, perquè suposo que han preferit mantenir, en aquest cas, doncs, l'eusquera. Hi ha moltes pel·lícules que es fan en català i no es doblen, i pel·lícules que es fan en eusquera i no es doblen. Doncs en aquest cas, doncs, han decidit mantenir l'idioma original. I bé, i és una pel·lícula que ens trasllada a aquesta illa dels faisans, que existeix realment, que és el condomini més petit del món, i que la meitat de l'any pertany a Espanya i l'altra meitat de l'any a França, perquè està com entre la frontera entre França i Espanya.
Enmig del Bidassoa.
Sí, sí, enmig del riu Bidassoa. I, bueno, i una parella passeja endavant de l'illa, veuen dues persones creuant el riu nedant per arribar a l'altre cantó, i després, dies després, apareix un cadàver durant l'intercanvi de la sobirania de l'illa, i s'ha de veure qui se'n fa càrrec. És a dir, és una pel·lícula que planteja el problema de la immigració. I, bueno, és un thriller i també té la seva part social, sens dubte.
Sí, he trobat aquesta definició que m'ha agradat. Aire de thriller internacional amb un acostament a la basca, al cinema social i directe de Ken Loach, perquè hi ha més d'un crític que coincideix que hi ha certa ànima Ken Loachiana aquí darrere.
Sí, sí, sobretot ha tingut diverses comparacions amb el cinema social europeu. I això, i alhora també és un thriller basc.
I acabem repassant què tenim en cartellera a Vilafranca i què veurem aviat de totes aquestes.
Sí, doncs bé, Monal, meu amic Panda, es farà el Kubrick possiblement durant aquest mes, perquè necessitem espai per fer alguna pel·lícula infantil. I l'último suspiro, de Costa Gavras, ja està confirmada a partir del proper divendres, dia 2 de maig, a la Sala Zazí. I res, us esperem avui a la Sala Zazí, avui a les 9, última sessió de Morlaix, de Jaime Rosales, en versió original, en francès. I el cap de setmana us esperem amb Prodigioses. I al Kubrick us esperem aquest cap de setmana amb una pel·lícula de Minecraft, en català i en castellà. I amb molt lluny aquesta pel·lícula que vam comentar amb Mario Casas i David Verdaguer. I a més a més, us esperem el dilluns amb l'òpera Aida, i el dijous, dia 1 de maig, amb el concert de Pink Floyd.
Divendres vinent i tornem amb el cinema. Potser feu pont, però nosaltres hi serem. Dijous és festiu, divendres el Miquel no faltarà la seva cita amb tots nosaltres. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Al punt de 11:45 fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa.
L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès celebra 30 anys d'història amb la voluntat de seguir creixent en l'atenció a la complexitat global. El 22 d'abril del 1995 es feia el trasllat dels pacients ingressats a l'antic Hospital de Vilafranca, situat al carrer Sant Pere, fins a l'edifici actual de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a l'Espirall. Per això sempre s'ha considerat que el dia de Sant Jordi és quan fa anys aquest equipament. Un equipament que recentment ha crescut amb el nou servei de nefrologia i la unitat de docència i formació. L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha complert, doncs, 30 anys aquest dimecres, coincidint amb la Diada de Sant Jordi. L'any 1995 es va iniciar l'activitat a l'hospital únicament amb les unitats d'hospitalització 1, 2 i 3, el servei d'urgències i el de consultes externes. El centre ha anat creixent amb el pas del temps, incorporant noves especialitats i nous serveis. Per celebrar aquest 30è aniversari, 200 professionals vinculats a l'hospital participaven ahir al vespre en un acte commemoratiu a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa de Vilafranca. Un acte que ha servit per rememorar el passat, però també per mirar cap al futur. Calafell torna a insistir en la necessitat de més Mossos d'Esquadra al municipi i a la comarca. L'Ajuntament de Calafell torna a la càrrega amb la reclamació d'un increment de la dotació d'agents dels Mossos d'Esquadra tant al municipi com a tot el Baix Penedès. I insisteix l'alcalde Ramon Ferrer en unes declaracions en les quals anuncia més que ha demanat hora a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per reiterar-li aquesta reivindicació. L'Ajuntament recorda que des de fa molts anys les competències de Seguretat Ciutadana han estat exercides de forma gairebé exclusiva per la policia local. Calafell espera canvis dins d'aquest mateix any. Ja han tingut a la consellera a la comarca i li han demanat ben clarament que són necessaris més Mossos. La tornaran a convidar a visitar-los o que bé que el rebi la consellera, segons assegura Ferrer. El Pla del Penedès celebra la Setmana Cultural. Fins diumenge, el Pla del Penedès celebra una nova edició de la Setmana Cultural amb activitats relacionades amb la lectura, la llengua i la cultura. L'Ajuntament, la Coral Sol i Gent 1904 i l'Associació de Dones Elna, a més de l'AFA de l'Escola i el Centre Agrícola i Social, tornen a apostar per una programació participativa i oberta a tothom. Amb el dia de Sant Jordi com a punt de partida, els actes s'allargaran fins diumenge amb un ampli ventall de propostes. Entre elles, demà a les 7 de la tarda, al Centre Cívic es durà a terme la presentació del llibre del Penedès, als camps d'extermini nazis, a càrrec de Maria Teresa Sadurní, coautora, i Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs. La cloenda serà diumenge amb l'entrega dels premis del 19è certamen literari a les 6 de la tarda a la sala polivalent del Poliesportiu, en un acte que reconeixerà la creativitat i la passió per la literatura de totes les persones participants. I acabem parlant-vos de la cloenda de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès aquest diumenge a Sant Cugat. L'Auditori de Sant Cugat Sesgarrigues serà escenari aquest diumenge a les 6 de la tarda de la darrera actuació de la 34a Roda de Teatre Amateur de l'Alt Penedès. El grup La Torre de les Gunyoles representarà l'obra Germanes. Es tracta d'una obra tragicòmica que parteix del retrobament de tres germanes en el funeral del seu pare. Hi apareixen retrets, complicitats i desconfiances que permeten parlar de la vida. Després de l'actuació hi haurà el lliurament de records a tots els grups participants i col·laboradors amenitzat pel grup Atrezzo. Des del passat mes d'octubre, la Roda ha programat 28 funcions a càrrec d'11 grups.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:45.
Penedès en xarxa.
Finalitzem aquest divendres de programa amb dues propostes pel cap de setmana. Comencem a l'Arbós, on dissabte i diumenge celebren la 12a Fira Modernista, que des de Domenys Ràdio ens acosta la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, i per conèixer tots els detalls, com bé deies, doncs tenim a l'Alfons Ribas. Ell és el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de l'Arboç. Molt bon dia, Alfons, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes. Doncs molt bé. Aquí amb moltes ganes ja de començar el cap de setmana.
Explica'ns, perquè enguany hi ha com dues novetats en comparació d'altres anys, i és que inaugureu un element clau de l'Arboç i, a més, incorporeu una nova ruta.
Sí, aquest any és la 12a Fira Morrins del Penedès, i bueno, per aquest any aquest parell de novetats que comentes, començaríem, mira, la primera, que comença a les 11 del matí, pràcticament és el primer acte de la fira, que inaugurem una ruta que es dirà Modernisme a peu, que recorre, doncs, bueno, tots els llocs amb història de l'època, començant per la Giralda, per la Generalitat a la Rambla, i acabarà aquesta vegada als safaretjos, que, bueno, que com sabeu i ara comentarem, doncs, s'han restaurat, i aleshores, doncs, bueno, recordant, doncs, també edificis amb façanes modernistes, i bueno, incorporem aquesta ruta a peu, caminant, que no la teníem, i bueno, aquesta ruta s'inaugura, doncs, per primer cop es farà aquí a la Fira Modernista demà dissabte a les 11 del matí, i acabarà justament per veure la segona novetat, que és la inauguració de la restauració dels safaretjos, que estem molt contents perquè, bueno, han sigut uns mesos d'obres i ha arribat el moment d'inaugurar-ho. Els safaretjos va ser un element clau, podríem dir, un element central socialment parlant i amb molts més motius. I a finals del segle XIX, em sembla que es va inaugurar a l'octubre del 1879, si no vaig errat, i al final, bueno, és on es feia la bugada, sobretot hi anaven dones, no?, en aquella època, i allà, doncs, bueno, hi havia molta vida social, s'explicaven, doncs, cuchicheos, no?, doncs, bueno, com una mica de...
Era com les xarxes d'avui dia, no?
Sí, una mica de revistes del cor, i aleshores, bueno, va ser un element clau per no haver d'anar, doncs, a rentar la roba, el que és la Riera, que estava bastant allunyat, doncs, bueno, després d'aconseguir, gràcies a una donació de l'Índia, el Josep Gené i Batet, que va fer construir el Palau Gené i Batet, també amb uns socis del municipi, que moltes famílies van posar uns diners. Uh-huh. El Josep Gené i Batet va posar 50.000 pessetes d'aquella època, que era molt diners. Doncs, bueno, es van poder fer aquests safaretjos, i em sembla que van estar en funcionament més o menys fins als anys 60 del segle passat, i ara, doncs, bueno, es vol fer aquesta recuperació, aquesta restauració per tenir un element més, no?, per visitar, per conèixer la història, per saber d'on venim, i amb aquesta fira modernista, doncs, ho inaugurem.
De fet, també passareu un audiovisual, no?, i una petita actuació del grup Ambientat, que són les bugaderes dels Pallaresos.
Sí, bueno, vindrà, bueno, alcalde, regidors, veïns i veïnes de l'Arboç, ens acompanyarà també el vicepresident de la Diputació de Tarragona, que la Diputació de Tarragona... Això ho hem pogut fer gràcies a una subvenció de la Diputació. Uh-huh. I, bueno, doncs farem aquesta inauguració acompanyada d'aquestes activitats que comentaves. Una és que hem fet un petit vídeo repassant una miqueta la història, per què es va fer, fotografies antigues, fins a arribar a l'actualitat del que són els safaretjos. I després també, doncs, un grup dels Pallaresos, que és un municipi a prop de Tarragona, que també fan unes jornades modernistes que ho fan molt bé. Tenen un grup de dones, bueno, que fan una animació precisament dels safaretjos d'ahir dels Pallaresos, i bueno, els vam comentar que vinguessin cap aquí a portar aquesta actuació, i aprofitarem, no?, ja que inaugurem els safaretjos, i ells també que facin la seva actuació, doncs, en aquest cas les bugaderes dels Pallaresos, que segur que serà molt, molt entretingut.
A partir de demà, a primera hora del matí, cap a les 11, fins a les 9 de la nit, estarà aquest mercat modernista, però mentrestant... Recordem que hi ha moltíssimes actuacions, que hi ha passejades... Explica'ns, què destaquem?
A veure, jo és que ara estava mirant, abans de fer l'entrevista amb tu, jo per repassar, no?, perquè sempre hi ha tantes coses a comentar, doncs sempre m'agrada comptar els actes que tenim, en comptar, doncs, no sé, per la 60a, wow, en tot el cap de setmana. I, bueno, al final, aquesta fira, un dels elements ja ho has comentat, el mercat modernista, posem parades artesanals des del carrer Major fins a la Rambla, bueno, que donen també molt ambient i acompanyen molt. Després també ens basem en el que són les visites turístiques. Aquest any, doncs, tenim aquesta inauguració dels safaretjos, que es podran visitar, doncs, amb aquesta inauguració de la restauració. I després també visitarem en diferents moments del cap de setmana la Giralda de l'Arboç. Tindrem moments de portes obertes. Tindrem, per exemple, el dissabte a la tarda el projecte, és un projecte que es diu Racons, que fan els alumnes de quart d'ESO de Camp Joliu, entre ells mateixos, una visita guiada a la Giralda. Això és entrada entrada gratuïta. També fem una altra visita guiada a la Giralda el diumenge al migdia. I després, pues, també durant tot el cap de setmana, pues, diferents activitats. Hi ha un acte que es diu que és la Marató de Teatre d'Època al Carrer, que pràcticament dirien que són 30 espectacles de teatre al carrer que poden ser en escenari itinerants. I bueno, venen una sèrie de companyies, algunes de l'Arbós, algunes de fora de l'Arbós, i fan teatre ambientats amb, bueno, amb vestimentes de l'època i una mica, doncs, a finals del segle XIX, principis del segle XX, i amb aquests tres eixos, doncs, bueno, que és una fira molt, molt divertida, que no paren de passar coses. Mires el programa i sempre hi ha alguna cosa que passa durant el cap de setmana. També el dissabte de nit fem un ball vuitcentista a la Giralda, on tots els grups que venen ambientats venen moltíssima gent de, bueno, de la resta de Catalunya, de Barcelona, de Sabadell, d'Igualada... Bueno, hi ha molts grups ambientats que els agrada vestir-se de l'època i estan tot el cap de setmana a l'Arbós, surten a passejar i porten els seus millors vestits. És bastant espectacular de cara a les fotos i això. És molt maco, donen molt ambient i, bueno, i amb aquests eixos, pues, tenim la fira modernista ja muntada, no?, tot el cap de setmana.
Déu-n'hi-do, és a dir, serà un non-stop durant tot el cap de setmana.
Sí, sí, vull dir, és una fira que no parem de fer coses, inclús els que estem allí quedem estressats perquè hem de coordinar tantes coses a la vegada que, bueno, que hi ha algun momentet d'estrès tenim, però, bueno, sempre ens en sortim i la gent també, doncs, la gent sempre també està molt de molt bon humor aquell cap de setmana, tota la gent que ens visita, a tothom, doncs, li agrada molt tot el que pot oferir l'Arbós, que al final aquesta fira el que vol és posar en valor, no?, tota la història de l'Arbós, cultural, patrimonial, arquitectònica, tot el que tenim, que és molt, i en aquesta fira, doncs, és un moment bueno, de posar en valor tot això, no? I nosaltres ens sentim molt orgullosos de tot el que tenim a l'Arbós i tots els visitants, doncs, no només del municipi, sinó de fora, que també és el que ens interessa, perquè també els comerços, els restaurants, els hotels, també doncs, tinguin molt de moviment aquest cap de setmana, que també al final també és un dels motius pel qual muntem aquesta fira, no?
A banda, es podran visitar alguns espais, no? Com per exemple, deies tu, la Giralda, no?
Sí, tenim també, clar, un dels eixos d'aquesta fira són les visites a edificis modernistes. Per exemple, a la Giralda tenim diferents modalitats de visita. Tenim les portes obertes que, bueno, pagant 3 euros pots visitar tranquil·lament la Giralda, no hi ha guia ni res. Hi ha un horari, diria que és diferent, que t'ho dic de memòria, dissabte al matí, durant el matí, i després el diumenge a la tarda són els dos ratos d'aquesta visita, bueno, lliure, com si diguéssim per la Giralda, per la Planta Noble, els jardins, etc. Després el que tenim el dissabte a la tarda, el projecte Recontra Camp Joliu, que els alumnes de quart d'ESO d'aquesta escola ens fan la visita guiada. Aquí és entrada gratuïta, van entrar en grups de gent i van entrar mica en mica, no? A partir també de la cua que hi hagi. I després aquesta visita guiada el diumenge al migdia, que la farà el tècnic de turisme, el Sergi Xodó, i bueno, també molt entretingut. I després quan acabes, pues, en aquell moment, el diumenge al migdia, tenim actuacions de teatre al carrer Major, pues, bueno, dones una volta per la fira, pots anar a veure el teatre que es farà a l'escenari del carrer Major, al costat de l'Ajuntament a Plaça de la Vila, i bueno, ja et dic, és una fira que no n'és top, que dius tu, no? Que no parem i que no paren de passar coses.
El que sí que farem és que, com que no dona temps a explicar tots els actes ni totes les actuacions que hi ha, que tothom vagi i estigui interessat a visitar la Fira Modernista, que entri a www.arbosent.cat, que ja està penjat tot el programa amb tots els horaris, i allà ho podran veure per tal de dir, doncs vull anar a veure això. Doncs així ho tenen molt més fàcil.
També ho poden veure a xarxes socials, a l'Instagram i al Facebook de l'Ajuntament de l'Arbós, que té el nom tal com ens diem, Ajuntament de l'Arbós, i allà també poden consultar el programa amb fotografies i bueno, i després, pues, qualsevol cosa, quan arribeu a l'Arbós, us podeu adreçar a l'oficina de turisme, que està al carrer Major, molt a prop de l'Ajuntament, i allà també us podeu preguntar el que us sembli, també podeu recollir la vostra butlleta per jugar aquest joc famós que fem de la gincama d'edificis modernistes, que ja saps que et donen una butlleta amb diferents fotos de diferents parts de façanes, de finestres, de balcons, de l'Arbós, i tu has de trobar, has de posar la direcció on es troba cada element de cada fotografia, i al final, el diumenge a la tarda, es fa un sorteig amb totes les persones que han omplert correctament aquesta butlleta, i bueno, poden tocar pels productes, dinars, etc. No? Vull dir que també això també ho fa divertit. Veus molta gent allà amb la butlleta mirant a veure si ho troba, no? Buscant-ho pels carrers de l'Arbós.
Clar.
I la veritat és que és curiós de veure-ho.
Doncs, Alfons, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé aquesta dotzena fira modernista.
Moltes gràcies, Lourdes. Us esperem a tots aquest cap de setmana a l'Arbós.
Adéu.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
Aquesta tarda Vilafranca celebra la 55a cantada de caramelles amb la participació de 6 grups. Representants de dos d'ells ens acompanyen ara. Són el Lluís Miquel García, de la coral La Violeta, de Sant Pere de Riudevitlles, i el Raimon Molinari, dels Tornavisos Vilafranquins, acompanyats per les tècniques del Servei de Cultura, Lídia Romeu i Laura Ràfols. Bon dia a totes.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Com fa un parell d'anys tindrem la cantada de caramelles en divendres. Perquè no té data fixa, no? Només és fixa que va després de Setmana Santa.
Sí. Sí. Bé, s'ha anat canviant de dies els darrers anys i enguany el que una mica hem fet des del Servei de Cultura és fer un sondeig amb els grups que habitualment hi participen, que hi ha molta fidelitat dels grups que hi participen i es van proposar doncs, diferents dates i finalment crec que no va ser aquesta la més votada, però hi havia un problema d'agenda i es va fixar la data doncs, d'avui divendres a 6:45 de la tarda a la plaça Sant Joan.
La cosa bona és que no cal patir per la meteorologia, que dissabte potser sí que estaríeu amb l'ai al cor, no?
De totes maneres, estem preparades. Sí, hi ha un espai alternatiu, és a dir, sí. Que sí, com sigui, avui es cantaran caramelles.
Per noves generacions que no saben per què a Vilafranca les caramelles es fan quan ha acabat la Pasqua, o per gent que ens escolti i que també es pregunti què estan explicant, recordem com va canviar això un dia?
Doncs això, ben bé, jo crec que jo encara no treballava al Servei de Cultura, però pel que tinc entès, ja, si m'equivoco, hi ha algú que ho rectifiqui. Va baixar moltíssim la participació quan es feien el dissabte de Pasqua, perquè molta gent doncs, va agafar l'hàbit de marxar de vacances, de marxar fora, llavors la vila es buidava molt de gent i va haver-hi una baixada molt gran de participació, i d'acord amb les colles, perquè sempre s'ha anat treballant molt això mà a mà amb les colles que participen, doncs es va acordar doncs, fer-ho aquest cap de setmana, el cap de setmana següent de Pasqua. I des de llavors doncs, ha anat mantenint aquesta participació.
Ara hagués preguntat sí. El Rai, que és memòria vivent.
Com a veteranos il·lustres de la cantada de caramelles, que portem 28 anys, vam veure el canvi, és correcte el que diu la Lídia. Realment es va fer, i crec que tant per les colles com pel públic, perquè també hi havia colles que poder cantaven el diumenge al matí en un altre lloc i llavors poder el dissabte no volien forçar. Vull dir, van haver-hi com moltes circumstàncies i tots vam estar d'acord que el dissabte següent pues, no era mala data i algun any hem enganxat que coincidia amb Sant Jordi. Vull dir, hem anat trobant coses i el tema de meteorologia, jo recordo un any, podria haver sigut dos anys perquè jo he fallat algun any i podria algun any dels que no he sigut no recordo, però jo recordo un any només de ploure, vull dir que esperem que segueixi sent tradició de que no ens enganxi. Demà si plou, pues mira, ja afectarà altra gent. I va funcionar, crec que va ser un encert en el seu moment i va funcionar perquè vam tornar a revifar una miqueta de la gent que hi era.
Això permet que, per exemple, la coral La Violeta de Sant Pere de Riudevitlles, Lluís Miquel, pugui venir a cantar a Vilafranca perquè heu fet la feina a casa, no?
Sí, ja l'hem fet. Nosaltres el cap de setmana passat doncs, ja vam sortir, el diumenge de Pasqua, vaja. Ja fa uns quants anys que sortim. Si ens de remuntar enrere, i ja veníem cantant des del 19, des del 1919. El que passa que les coses que passen es deixa de fer i cap allà al 70 es va tornar a fer, cap allà al 2000 la canalla ja no volia estar amb els grans, van continuar els grans i de moment seguim. I ja avui doncs, veníem aquí a Vilafranca, igual que em sembla que vam venir l'any passat, o fa dos anys?
Sí. L'any passat, diria.
L'any passat
sí,
només,
sí,
no?
Sí, jo també recordo bé, per tant, nosaltres.
I vam venir amb molt de gust, perquè vam veure un ambient molt maco que esperem que aquesta tarda també ho trobem.
Els Tornavisos són una colla vilafranquina, com recordava el Raimon Molinari, que ha sortit des de fa gairebé 30 anys, van ser dels pioners en adaptar temes coneguts i cantar cançons amb temàtica local.
Bueno, nosaltres, la idea nostra fer això venia ja arran de lo que ja es venia fent per part dels calaixos, els cifassols, les misteles, els festucs i altres colles que hi havia en aquell moment, no? I nosaltres, poder, això va ser el que ens va engrescar a nosaltres
entrar
a fer això. Jo recordo que estava a l'Etcètera i una de les cireretes coses d'aquell any va ser que aquella colla van venir a segellar i, bueno, i la cosa es va convertir en el que han sigut els tornavisos tots aquests anys. Jo no havia vingut mai a Caramelles a Vilafranca, l'havia cantat de petit, però no això. I jo el primer any vaig al·lucinar amb el nivell que hi havia en les colles que hi havia en aquell moment, que eren les més veteranes de colles joves, de gent de 20-30 anys que cantaven ja, i ens van engrescar molt perquè el primer any recordo que ens van xiular, però no es cofessin malament, però no ens ho van prendre tot el seriosament que s'ho prenien els altres, i això ens va motivar molt, 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 i va derivar en que l'any següent involuntàriament, perquè no era voluntari crear un hit, vam escriure el Vina Nena i ens el segueixen demanant a hores d'ara, una cançó que ha perdurat en el temps de manera inexplicable, però agraïts a tothom que li agrada sentir-la i això. I nosaltres vam venir això, i no vam inventar res, sinó que vam seguir el que en aquell moment ja es feia i era bonic de fer i segueix sent bonic de fer.
I sou testimoni d'aquella fornada d'aquests grups. Quedeu vosaltres?
Sí, els anem intentant enredar cada any, des del Servei de Cultura també, amb gent que coneixem, que havia cantat, hòstia, no podria un revival i tal. Algun any han vingut alguna colla, algun any han arrencat una miqueta, algun any han fet una cosa estranya, però ens agradaria que tota aquesta... Segurament hi ha moltes d'aquestes colles que són pares i mares, i seria divertit que pugessin dalt d'un escenari perquè les noves generacions veiessin el que fèiem, perquè és bonic, realment és bonic, i hosti, és una cosa que es cuida i que es fa allà
carinyo,
popular,
no?
Per tothom, sí, és popular per tothom, i que no és una cosa que dura 6 hores, vull dir, és una cosa que té una durada també que per les noves generacions ho poden fer, i sap greu que des Cau, el MIB o totes aquestes coses no hagin tingut més continuïtat, poder, que sí que hi ha bona voluntat, però entenc que costa o entenc que, bueno, poder els hi fa més cosa, però després de nosaltres com a colla, crec que no hi ha hagut una altra colla que agafés i digués, es plantaven aquí i vingués.
No hi ha hagut relleu, no, en aquest sentit.
No hi ha hagut relleu.
Lluís Miquel, quin repertori interpretareu aquesta tarda?
Nosaltres portem dos dels de sempre, que és La Barretina Vermella i Dins la Fosca, que és un cànon, el Dins la Fosca, i després una de nova, que és el Joan del Riu, que és un maca, crec que us agradarà. Això que deies de les noves generacions és curiós perquè, clar, nosaltres vam començar que els nostres fills eren els que estaven a la colla de la Violeta, a la coral, no?, de Caramelles. Després van venir nosaltres, i ara és curiós perquè ara venen els nostres nets. I venen.
Aquí hi ha relleu, eh?
Aquí hi ha relleu. De moment hi ha relleu, sembla. A més, ho tenen, ho agafen amb moltes ganes, amb moltes ganes.
Rai, el repertori dels tornavisos. Aquí hi ha notícia, m'han dit.
Sí, 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 és notícia que s'hagin posat seriosament a escriure una cançó nova, que és una cosa que cada any intentem, però cada vegada tenim vides més disperses i ens costa més. El bo és que quan ens hi posem, disfrutem molt. Jo aquest any he estat bastant absent per temes d'agenda, però tenim un grup de WhatsApp, i només amb el grup de WhatsApp em motivava. I jo he pogut sentir la cançó, i he pogut llegir la lletra, i em sembla una autèntica barbaritat. Crec que aquesta tarda hi haurà gent que fliparà bastant perquè està molt ben trobada i molt ben feta. A mi m'agrada moltíssim i estic molt orgullós de que formar part d'aquesta colla i tenir gent d'aquest nivell fent coses dintre els tornavisos és molt agraït, vull dir, perquè fa que això, que quan ens hi podem posar ens ho passem molt bé i sigui molt divertit. I, hosti, que si no fos divertit no portaríem 28 anys cantant i començant ja a escriure'ns whatsapps i coses, ha passat festa major gairebé. Jo crec que al setembre ja hi ha algú que ja pregunta quin dia és la Setmana Santa per guardar-se-la i això és senyal de que ens ho passem bé, de que la gent que ve s'ho passa bé i que sempre el Servei de Cultura sempre ho ha cuidat molt i això també s'agraeix, vull dir, s'ha de posar en valor.
La cita és aquesta tarda, a partir de 6:45 a la plaça Sant Joan. Com es desenvoluparà?
Bueno, nosaltres amb els grups ja hem pactat així com l'ordre d'actuació. Sí que farem una presentació de cada grup, però bueno, cada grup anirà pujant cantant les seves cançons, que normalment són tres. I bé, contem que durarà doncs, això, fins quarts de nou i llavors sí que també hi haurà a plaça, hi haurà garlanda i moscatell per tothom que vulgui venir, també pels cantaires, que després de treballar la veu la puguin remullar una miqueta, també. Bueno, bàsicament és això, és anar passant els diferents grups, que en tenim sis, a part de la Violeta i els Tornavisos. Hi ha la Societat Coral del Penedès del Coro, el casal d'avis del Tívoli, i llavors tenim els dos grups també que mantenen bastant... Bé, aquest tema del relleu, no?, i també de fer aquestes cançons així més versionades, que sí que hi ha el Cau i el MIP, que és, bueno, comentant, seguint amb el que deia el Rai, sí que són grups que canten mentre estan en actiu els moviments de lleure, però sí que després hi ha d'haver el relleu amb els nous i d'això, i sí que a vegades costa potser
és
una mica...
És intermitent.
Depèn, sí, potser la freqüència però no sempre tant d'allò, però...
S'agraeix molt que ells, o sigui, que cada any hi hagi com l'intent, algun any poder no ha sigut, vull dir, no ha pogut ser, però que s'agraeix que aquests col·lectius que tenen això, un relleu natural dintre, es vagi...
Van mantenint la tradició mentre puguin, i també fan versions així com... Bueno,
sí, han agafat...
De cançons conegudes, sí. I versionen la lletra...
I s'interpel·len entre ells.
Sí. Això és el bonic.
És divertit.
No? L'any passat ens van sorprendre amb alguna conjunta, no sé si aquest any tenen alguna cosa preparada,
segur,
també.
És que la motivació d'interpel·lar-se uns amb els altres, nosaltres la vam agafar al principi, perquè ja ho feien les colles que hi havia en aquell moment. Clar, nosaltres teníem Les Elles, que era una colla més o menys coetània d'edat, i això amb nosaltres, que ja coincidíem amb altres temes, i llavors també hi havia Les Misteles, hi havia una altra colla, i llavors, clar, et vas com...
Aquest joc,
amb
no?
Amb els fastucs, dona... també, vull dir, que tens com un...
Una et piques,
mica,
et piques.
Sí, una mica de pique, que està bé i que és divertit, que està bé que la gent estigui una estona sense estar mirant tablets mòbils i coses i estigui veient gent dalt d'un escenari cantar coses.
Ara.
Això és el que té de bo les noves caramelles, que no són tot cançons de Pasqua i cançons religioses, no? Que entra la sàtira i l'humor, també. O sigui que, crec que és molt, molt maco tot això.
Doncs moltes gràcies a tots quatre per venir una estoneta a Ràdio Vilafranca aquest matí i escalfar l'ambient d'aquesta 55a cantada de caramelles que viurem aquesta tarda. Que vagi molt i molt bé. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A ritme de caramelles, no les clàssiques, acomiadem aquest divendres 25 d'abril al Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi. Ens retrobem dilluns. Molt bon cap de setmana.
Digues-me que sí.